Les neus que es fonen. Les neus de la muntanya se miren trist al pla, que avall, avall la terra, comença a verdejar. I totes encongint-se davant del sol creixent, s'acaba nostra vida, s'acaba, es van dient. I ses primeres llàgrimes ja es tornen regalims, i amb remoreig dolcíssim van davallant dels cims. Plorem, que els ametllers l'oreig, passant-hi, canta l'absolta de les neus damunt de les flors blanques. I diu l'oreig, obriu-vos les roses dels vergers, fent cor a mes absoltes, brandant com encensers. Ja es gronxa la palmera vora del mar triomfant. Totes les neus són foses i el mar les va aplegant. I ja els hi diu, dormiu-vos, que jo vos braçaré, i amb música donades, cançons vos cantaré. Més les neus tenen ànima, que sobre el mar s'estan, i són bromeres blanques les neus que van somiant. Aquest poema, escrit per Àngel Guimerà, va ser publicat dins l'anomenat segon llibre de poesies, publicat l'any 1920.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns, dia 14 de març de 2011, i estem a Punt7 Ràdio. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I si ens sentiu un dimecres, també pot ser, perquè el dimecres es torna a passar una hora més tard, de 10 a 11, aquest programa. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tots que ens esteu escoltant, tots i totes. Avui és un programa 162, ja és un nombre tan important, de molts anys de dedicar-nos a parlar dels llibres i la cultura catalana. Esperem que us agradin.
Saludem també el nostre tècnic, en Jordi, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem un cop més la nostra audiència, que setmana rere setmana ens escolta fidelment. Bé, avui tenim un programa, avui veritablement atapeït.
Atapeïdíssim.
Tenim tres cròniques, una des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Tenim també una crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. I una mica més tard, passats 9:45, tindrem una crònica des de les Illes Balears amb la Neus Barceló. Però a més tenim informació sobre la Biblioteca Pública de Sant Celoni, l'Escorxador.
Exactament, farem una mica, explicarem les activitats de caire, diguem-ne, literari que hi ha en aquesta biblioteca.
Tenim a literatura catalana tres subapartats. Tenim una novel·la de Joan Perucho que recentment ha estat editada com a conseqüència dels 50 anys que es va editar per primera vegada, Les històries naturals de Joan Perucho. Tenim també un llibre que es diu 500 bars i una llibreria de Roser Caminals, que ens en parlarà en Joan. I també l'Emili Roig ens parlarà de l'anomenada Escola Satírica Valenciana, un corrent del segle XV. Tenim també Internet i llibres, Jordi?
Sí, sí, avui parlarem de l'obra, de les obres completes de Santiago Rusiñol, de qui les edita i en qui format les edita.
Perquè Santiago,
Bé, esclar, fas bé de preguntar-ho, perquè hi ha algun llibre editat amb el nom en la forma Jaume, en la forma catalana Jaume. El que passa és que, esclar, va mantenir en la majoria d'edicions de les seves obres el nom Santiago. Hem de tenir present que moltíssima gent nascuda al segle XIX duia el nom en castellà. És un motiu de debat.
Exacte, tenim llibres a la carta. La benvolguda companya Elena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Sílvia Alcàntara, La casa cantonera. I com sempre acabarem el programa amb noticiari, amb actualitat general i cultural i amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, tenim al telèfon el nostre corresponsal, treballadora incansable des del sud, Empar Morelló. Bona vesprada, Empar, com estem?
Hola, bona vesprada, Joan i Francesc i Jordi i tots els oients i totes les oients. Tenia ganes de parlar amb vosaltres, perquè jo també tinc avui un programa o una crònica força atapeïda. Tinc moltes coses, encara que ja sabeu que és la setmana fallera, fogonera i tot això, però sempre hi ha propostes alternatives a no sé, hi ha falles més populars i més combatives que tenen coses diferents també programades. Però d'això, si voleu, parlem després, perquè abans que res volia parlar-vos dels premis, per si algun dels nostres oients vol participar. Es convoca el primer premi de novel·la juvenil de la Safor, a càrrec de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, i també el Premi Carmesina, que sí que ja és, no és novell, és tot un veterà dels premis, és un premi força important. És el Premi Carmesina de Narrativa Juvenil, també de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Qui vulgui informació, té poc de temps per acabar d'engestir les obres, només fins al 12 d'abril, i qui vulgui informació pot trobar a www.mancomunitat-safor.org. D'acord? Més premis. Els Premis Literaris de Castelló, el Premi Soler i Estruc de Narrativa Curta. Aquest, hi ha un poc més de temps per a preparar el document, fins el 20 de juny, i també podeu trobar la informació a www.bullent.net. Més coses. La 14a edició de les nits de Hielo, si recordeu, n'hem parlat en unes altres ocasions, uns altres anys, les nits de Hielo era tot un festival molt potent que des de l'Ajuntament i després des del Govern Valencià i tal es va parar. Fa un parell d'anys o tres es va reprendre l'activitat i ara ha canviat un poc el nom, i aquesta 14a edició es diuen Nits de Deshielo i Art. És un cicle de concerts, es lliuraran premis i bé, hi ha cursos. També podeu consultar, si voleu, tota la programació en www.nitsdeshieloiart.net. Estarà tota aquesta setmana del 15 fins al 20 de març, així que qui vulgui participar, perfecte. I després, més coses. Els d'Obrim Pas, que publiquen el seu nou disc, que es dirà Coratge, és un treball amb diverses col·laboracions, el Pau Alabachos, el Feliu Ventura, també la Isabel Clara Simó. A internet crec que ja es poden trobar o es poden escoltar algunes de les tonades que van a caracteritzar el nou disc. Bé, en principi, la presentació de Coratge serà durant la celebració del 10è aniversari del Centre Social Terra, que és un centre al barri de Benimaclet, al cor de la ciutat de València, un barri molt emblemàtic també. Es celebrarà tot just el 2 d'abril i és el dia 4 quan eixirà el nou disc. I un altre disc també, aquest un poc més no al cor de la ciutat, sinó a Alemanya, el nou disc de Pau Alabachos, que es diu Una amable, una trista, una petita pàtria. Es presenta curiosament a Alemanya en dues ciutats diferents. Diumenge es va presentar a Baviera i el dia 18 de març es presentarà a Colònia. És el seu tercer disc i és també un dels discos importants, perquè Pau Alabachos està sent també referent per als músics valencians. I després, crec que encara estic a temps, no?, de dir-vos
sí,
alguna cosa més.
Alguna
cosa més. També estem de reedicions. Bromera acaba de recopilar o reeditar, millor dit, la recopilació de Elogi de la meua terra i altres poemes. Fa 20 anys que es va publicar, i dins de la col·lecció de Bromera de Els nostres autors, i bé, en principi, el que ha volgut un Bromera ha sigut destacar la tasca de Carles Salvador. Carles Salvador va ser un poeta, un gramàtic i també una de les principals persones que va promoure l'ús de la llengua, que va divulgar les normes de Castelló i bé, va fer una tasca pedagògica important a través de la poesia. Doncs bé, ara podem recuperar el volum, que inclou també 5 poemes de la guerra, que sabeu que també tenia alguns poemes bèl·lics, si més no, on reclamava un compromís amb la democràcia i atacava claríssimament la guerra civil.
Molt bé.
Això és tot.
Doncs vinga, Marta, has ajustat el temps perfectament i ara seguim endavant.
Si voleu, ja sabeu que esteu convidats a baixar a Falles, a menjar bunyols, a disfrutar de les masquetades i dels petards i de tot allò. I si no, que vulgui, que ja sap que pot anar a tots aquests actes culturals que hem dit i fer altres coses amb altres propostes també.
D'acord, doncs.
Moltes gràcies. Una abraçada. Fins a la propera setmana.
Fins aviat.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu. Ja tenim al telèfon també la nostra corresponsal des de Catalunya, Carme Sánchez. Hola, Carme.
Hola, bona nit.
Com estem?
Després de dues setmanes, sense veure'ns, ja us trobava a faltar, eh? Doncs sí. A veure, anem una mica malament de temps, doncs aniré ben ràpid. I avui tenia preparades dues cosetes. La primera coseta és per anar a Cànoves i Samalús, vale?
Que és a prop d'aquí, això, eh?
Sí, està a prop d'aquí. I és que he trobat per internet una pàgina web una cosa molt interessant i vaig dir, ostres, mira, això ho diràs pel programa. I es veu que durant el mes de març es fan una mena de celebracions una mica curioses. Bueno, no sé, la gent que som de ciutat, això, bueno, no sé, ens agrada, eh? Com a mínim a mi, eh? Doncs és la mostra de carbonets i és un recorregut per l'ofici dels carboners. Però és que, clar, estem acostumats que una festa dura un dia, una setmana, però és que aquesta dura un mes sencer, tots els caps de setmana. És que això, bueno, no ho sé, és allargar molt la cosa, però em sembla divertit. Perquè diu, bueno, allà en aquella web pensava que el vell ofici de carboner reviu cada 2 anys, doncs a Cànoves i Samalús, en ple, com ja sabeu vosaltres, en ple parc natural del Montseny. I es veu que els antics carboners tornen a construir piles de llenya per carbonar, les tornen a cobrir de branques, fulles i terra, i tornen a fer combustir, totalment com ho feien, bueno, no els avis, o, bueno, suposo que els meus avis, vull dir, a mitjans del segle XX, potser una mica anteriors als d'alguns, bueno, no ho sé. I la festa se celebra cada 2 anys en anys imparells. El primer cap de setmana de la festa es construeix una barraca dels carboners sota el camp de la rectoria. Allí mateix, els canovins construeixen la carbonera. I el segon dissabte, perquè anem de cap de setmana en cap de setmana, la festa hi atorguen l'honor d'encendre el foc, diguéssim, algun personatge reconegut del món social o cultural català. El tercer cap de setmana, tothom que s'hi acosta a Cànoves o Samalús observa com crema la pila i pot participar a la gran gincana dels carboners, amb xocolata de final i una sèrie de jocs de manual i de destrat. La festa s'estén fins a finals de març i va culminant i culmina amb la venda del carbó que s'ha fabricat durant aquest mes. I trobo que és una cosa, doncs, bé, és maca de reviure les tradicions que s'han fet durant una pila d'anys. I després, per segon lloc, us vull convidar a veure Pluja Constant al Teatre Romea, que està al carrer Hospital, número 51, allà molt a prop del Liceu, aquí a les Rambles.
I explica...
De Barcelona. Ah, sí, clar, òbviament, se m'havia oblidat, perdó. Clar, el dit Teatre Romea jo ja ho tinc tan interioritzat, que és de Barcelona, que clar, després no penso, hòstia, és que som centralistes, eh? Jo ja ho reconec, que sóc centralista. Penso que Barcelona és el Madrid del món. Perdoneu. Doncs explica la història de Denny i de Joy, que són una parella de policies que viuen i treballen moltes vegades al límit de la legalitat i la moralitat. És una mica això CSI, no?, perquè ens fem entendre. I aleshores, a partir d'una disputa que hi ha al barri de Chicago, els posarà a prova tots dos i canviarà el seu destí per sempre. I fins aquí puc llegir, perquè si no ja us explico tota la història. La direcció és de Pau Miró i els actors principals són el Joel Joan i el Pere Pons, eh? I bé, fins aquí les meves propostes d'aquesta setmana. Vull dir, espero que anem bé de temps, que sempre anem una miqueta agafats pel tren.
Ho fas molt bé.
Molt bé, doncs vinga, ens veiem la setmana vinent, ok?
Perfectament.
Vinga, apa, adéu.
A veure.
Adéu.
La Biblioteca Viva.
Bé, la biblioteca ve de les activitats del mes de març del 2011 de la biblioteca de Sant Salvador i l'Escorxador i els següents. Però abans de dir-les, volia tornar a dir un requeriment que em fan sempre a la biblioteca, que és que, recordar a la gent que ens escolta del Baix Montseny, que l'hora del conte requereix inscripció prèvia. No es pot anar allà amb el nen i escoltar el conte, perquè com que hi ha tanta gent que vol anar, doncs s'ha d'inscriure abans. Ha de trucar al 93-867-3033 o al correu electrònic biblioteca@santsaloni.cat. Vull dir, perquè això, si no ho feu així, no podeu anar-hi. Les activitats de mes de març són les següents. Hi ha el divendres 11 a 2:15 de la tarda, hora del conte a la Vall d'Òria. Aventures de pèl i ploma a càrrec de Mercè Rubí. Això per nens a partir de 5 anys. La tertúlia literària d'aquest mes es fa el divendres dia 18 a 8:45 del vespre. Una tertúlia sobre el Mephisto de Klaus Mann, conduïda per Joan Manyes. Això es fa també a la biblioteca. Sempre us recordem que és a la biblioteca, no al suís com es feia abans. El divendres a 8:45. Després, el dia 25 a les 6 de la tarda, hora del conte a la biblioteca, Xiro, la cabra del Basari, a càrrec de l'associació Llibre Obert. Presenten què és aquesta associació Llibre Obert, expliquen aquest conte i venen, hi ha una venda d'aquest llibre més un DVD per 15 euros. Això, i també són places limitades, com dit abans. Això és el dia 25 a les 6. Presentació del llibre el dia 25 també, però a les 8 del vespre, un llibre que es diu Elegida pels Déus, amb l'autora Maria Carme Roca. Això ho fan la llibreria Alguesset, però es fa a la biblioteca, a la sala petita, perdó, es fa a la sala petita de l'Ateneu. I per acabar, dic que hi ha una presentació d'un llibre de Pau Galín que es diu Agredides per a Gàrgoles, és l'autor d'aquí, per tant, per això ho esmentem, Els quatre gats. Això serà el dia 19 a les 7 de la tarda, i amb això acabem.
Literatura catalana.
Bé, amics, comencem l'apartat de literatura catalana avui parlant d'una novel·la de Joan Perucho que es diu Les històries naturals, editada per Edicions 62 a la col·lecció El Balancí número 618, perdó, 618, 648. I aquesta, la primera edició d'aquest llibre va ser el 1960, però la primera edició amb aquesta col·lecció, amb aquest format, és del desembre de 2010, o sigui que és relativament recent, i el nombre de pàgines és de 234 pàgines més un índex onomàstic que hi ha al darrere, i el preu aproximat d'aquest llibre és de 21,50 euros. Bé, què és el que hi trobarem amb aquesta novel·la de Joan Perucho, que de fet, insisteixo, s'ha reeditat a propòsit del 50è aniversari de la primera vegada que es va publicar. Doncs aquesta novel·la d'entrada està ambientada al segle XIX. Recordaran els nostres oients que quan Ferran VII va tenir una criatura, que era Isabel II, i resulta que en aquell moment la va declarar com la seva hereva. Per fer això va haver d'anul·lar el que s'anomenava la llei sàlica, que impedia que les dones poguessin regnar. Però no tothom hi estava d'acord. El seu germà Carles, resulta doncs que també pretenia tenir doncs accés als drets de la corona, i com que no es van acabar de posar d'acord, quan va morir doncs Ferran VII, doncs Isabel II, doncs tot i que no tenia la majoria d'edat perquè era una nena, i llavors la seva mare, la reina Maria Cristina, va haver de fer de reina regent, però diguem-ne que l'estat espanyol es va convertir doncs en diversos bàndols, i llavors això va originar les famoses guerres carlines. Doncs aquesta novel·la, Les històries naturals, està ambientada en aquesta època
carlines
històrica.
Carlines o carlistes?
Carlines i carlistes, pot ser de les dues maneres.
Doncs mira, tots contents, carlines i carlistes. Doncs bé, d'entrada, en aquesta novel·la hi ha aquest rerefons històric que l'hem de tenir en compte, perquè un dels personatges que apareixen, un dels personatges que són mossegats pel vampir, perquè ja podem dir que és una novel·la de vampirs, doncs un dels personatges és precisament una mena de líder militar del bàndol carlista, o carlí, diguem-ho així, que és Ramon de Cabrera. Però aquest no és pas el protagonista de la novel·la. D'una banda, per tant, hi hauria una novel·la, un apartat, diguem-ne, històric de la novel·la, però llavors també hi hauria un apartat geogràfic. Aquesta novel·la Ens diu en Julià Guillamont, que és una persona que l'ha estudiat molt, aquesta novel·la, que un element d'influència, una font que ha influït a l'hora de redactar la novel·la és La volta al món en 80 dies de Jules Verne, perquè hi ha tot un recorregut per diversos llocs. Concretament, hi ha un recorregut per diversos llocs del Principat, de Catalunya, i també del País Valencià. El protagonista i un parell de personatges que l'acompanyen baixen fins a Morella, després tornen enrere, passaran per Xerta, creuant l'Ebre, i arribaran fins a Berga, per tornar al punt d'origen, que era Barcelona. O sigui que hi ha tot un recorregut geogràfic bastant important. I tu també vas estar pensant, i per què el fan aquest recorregut? Què és el que van a buscar? Doncs van a buscar, com us podeu imaginar, el vampir. És una novel·la que, de fet, ve a ser una mena de paròdia dels clàssics de la literatura fantàstica i del cinema de terror. La història de Dràcula, la història d'aquests vampirs, d'aquests no morts, bàsicament a partir de la interpretació d'aquella pel·lícula que se'n diu Nosferatu, de l'any 1922, dirigida pel Murnau. Aquella imatge d'aquell vampir és la que surt reflectida en aquesta novel·la. Una persona més o menys mitja peruda, deformada de cara, molt pàl·lida, doncs és aquesta la imatge que surt. Doncs bé, resulta que és tan senzill com que hi ha el protagonista de la novel·la, que és un naturalista. Naturalista no l'hem d'entendre com un deixeble d'Emil Zola, d'aquella escola literària o ideològica de finals del XIX, sinó com una persona que es dedica a la història natural, o sigui, l'anàlisi i la descripció del funcionament de les plantes o dels animals, en aquest cas.
Sí, que de fet no ens entretenim més en això, però ho van agafar precisament dels especialistes en història natural.
Exactament. Doncs resulta que, ja que dic això, al principi de la novel·la hi ha una anècdota molt divertida amb una planta carnívora. No us explico més. Si algú la vol llegir, ja veureu de què va.
Ja l'he llegit,
Ja l'has llegit. Bé, doncs resulta que al principi de la novel·la se'ns presenta aquest personatge, que és un personatge, l'Antoni de Montpalau, que és una mena de naturalista molt il·lustrat, com una persona molt racionalista, allò molt científic, molt tocat i posat, que no admet res que no estigui dins del que seria en l'àmbit de la ciència. Bé, la qüestió és que aquest personatge pertany a una cosa que se'n diu l'Acadèmia de Ciències de Barcelona. A dins d'aquesta acadèmia hi ha el marquès de la Gralla, i resulta que aquest marquès de la Gralla rep una notificació de la seva germana dient que en el poble de Pratdip resulta que de cop i volta estan morint moltes persones d'una manera molt estranya i que per favor demana que els envien ajuda. Antoni de Montpalau, juntament amb dues persones més, van fins a Pratdip i allà s'assabenten que hi pot haver un vampir que estigui mossegant i matant a la gent d'aquesta manera, perquè tots els morts tenen dos foradets aquí al coll. I llavors, tot i que ell és un científic, un naturalista que no s'ho creu, doncs bé, vistes les evidències, bé, li pararan una mena de trampa, de parany amb aquest suposat vampir, i al final acabaran creient que efectivament allà hi ha un vampir. Hi trobareu totes les tècniques en aquesta novel·la per combatre els vampirs. Els alls, les creus al pit, els exorcismes, els miralls, perquè clar, els vampirs no reflecteix la imatge del mirall en el vampir. I que efectivament acaben veient que hi ha un vampir que es diu Onofre de Dip, que és un personatge que havia sigut una mena d'ambaixador de Jaume I, quan Jaume I s'havia de casar amb Violant d'Hongria, a l'època medieval. Doncs resulta que Jaume I li va demanar a aquest noble que fes d'ambaixadors arreu d'Europa, doncs, per convidar tota una sèrie de gent al casament, aquest casament de Jaume I. Però en un d'aquests viatges resulta que aquest Onofre de Dip va ser mossegat per una vampiressa i es va convertir en un vampir. I llavors des de fa 700 anys que està voltant pel món convertit en un vampir. Bé, la qüestió és que aquí tenim allò, el nucli principal, el quid de la qüestió d'aquesta novel·la, la lluita entre Antoni de Montpalau, el protagonista que hem comentat, i aquest vampir. I a veure qui acabarà guanyant, d'acord? A banda d'això, d'elements històrics, d'aquest rerefons històric, d'aquesta novel·la geogràfica, podríem dir, d'aquesta novel·la de vampirs, també hi ha un apartat amorós, perquè resulta que la filla d'aquesta duquessa, la germana del marquès de la Gralla, resulta que té una filla que resulta que s'acabarà enamorant d'aquest Antoni de Montpalau, i fins aquí puc explicar, ja no puc dir més coses perquè llavors ja explicaríem més del compte, d'acord? Bé, per acabar simplement diré que a banda de tot això que us acabo de dir, trobareu molts documents, allò com a tècnica de la novel·la, hi ha inserides dins del que seria l'argument bans, cartes, fragments de llibres, fragments de poemes. Estem al segle XIX, es fa referència, per exemple, a l'Hogueita del Llobregat, a Joaquim Rubió i Ors. Torno a repetir la referència, si us interessa aquesta novel·la de vampirs, Joan Perucho, Les històries naturals, edició 62, col·lecció el Valencí 648, 21,50 euros.
Seguim amb la literatura catalana, el segon apartat. Doncs us parlaré d'un llibre de Roger Caminals que es diu 500 bars i una llibreria, un títol ja una mica especial, també de 1962, precisament, també col·lecció València, però no els 600 que ha dit ell, sinó és el 607, en aquest cas, Barcelona 2010, o sigui que fa, pràcticament fa molt pocs dies, va ser l'octubre de l'any passat que es va publicar i, per tant, és una novetat. 343 pàgines, 19,50 euros. Bé, Rosa Caminal és una autora barcelonina que viu des de l'any 1981 als Estats Units, a la localitat de Frederick, Maryland, amb el seu marit. Tot i tenir només 30 anys, ha publicat un bon nombre de llibres, que no tothom a 30 anys fa tanta feina. La seva primera novel·la, tot i que de tema i ambient barceloní, es va publicar als Estats Units en anglès. I a continuació la va traduir al català amb el títol Un segle de prodigis, de l'any 1995. D'altres llibres seus publicats són Les llibres secretes, de 1999, El carrer dels tres llits, el 2002, La petita mort, el 2004, i La dona de Mercuri, el 2006, i la que comentem ara. Caminals planteja una novel·la molt diferent de les que hi ha al mercat. La contraportada diu un llibre que regala, que relata, perdó, la difícil educació sentimental d'un jovent que en una època grisa, rígida i confusa com la dels anys 70, ho tenia tot per descobrir. I en definitiva es tracta d'això, de saber sobreviure emocionalment i físicament cap a final de la dictadura franquista. Tot això ho va prenent com a fils conductors a una noia catalana de classe benestant de Barcelona i a una família instal·lada a la Castella Profunda. Són dues cultures però que tenen el mateix desig de ser felices i encarar un futur més venturós que el que els ha tocat viure. Tot i això, també queden paleses dues maneres d'entendre l'existència. La catalana que se centra en la cultura, en la formalitat i en les bones formes, i la castellana que parteix de la ciutat imaginada de Lítica, que opta per anar de bars fent festes, i la supervivència econòmica. D'aquí en surt el títol en espanyol, que és Lítica, la bravia, 500 bares i una libreria. L'argument, en canvi, és força simple. Una noia de Barcelona va parar a un poble de Castella on hi viu un amic del seu pare. Allà coneix una altra noia guapíssima i el seu germà, que li faran descobrir uns nivells de llibertat que desconeixia a través de la seva participació en les festes. En contacte amb Lítica a la bravia, la jove catalana descobrirà que hi ha altres formes d'entendre la vida que la portaran, anys més tard, a viure a Estats Units. Un camí que, curiosament, també va fer la mateixa Caminal, la mateixa autora. Podem afegir que hi trobem dos finals en aquesta hora. Un relacionat amb l'homosexualitat o bisexualitat del germà de la noia castellana, que es diu Álvaro, i la moral que imperava a Castella als anys 70. Per tant, això ja podem veure que no acabarà massa bé. I l'altre, on hi ha implicada la mare de la protagonista catalana, que també té un final que no explico. Un dels aspectes més interessants del llibre és la riquesa del llenguatge que fa que llegir-la sigui també un exercici de renovació de vocabulari. A més, amb un estil narratiu ben trebat que manté l'atenció i fa que la persona lectora pugui saber com acaba aquesta història. Una obra com aquesta, a banda de la descripció dels escenaris on es desenvolupa, ha de pivotar sobre el rol dels protagonistes. N'hi ha força, però destaca l'Anna, la periodista catalana, i l'Álvaro, el contrapunt castellà. Tots ells són treballats a fons i surt la seva problemàtica i els seus neguits interiors entre una hàbil combinació entre la realitat i la ficció. Sobre aquesta novel·la l'autora diu, ella mateixa, diu, se situa als anys 70-80 del segle XX i algun capítol específic als anys 40 de la postguerra. Té dos fils narratius, un en primera persona que tracta d'una dona persona de classe acomodada i l'altra en tercera persona es desenvolupa a la meseta castellana. Aquests dos mons diferents entren en contacte. La família castellana té més contacte amb la terra, no té res a veure amb la burgesia catalana actual del qual prové la protagonista. Per tant, se sedueixen l'un a l'altre, en més d'un sentit, però també els separen la tragèdia i els secrets. S'alternen les dues llengües i les veus dels diàlegs són diferents. Precisament per aquesta exposició de l'atracció dels pols oposats, el curs del destí i la decisió de fer realitat els desitjos de cadascú, val la pena llegir-la. Si voleu llegir una entrevista a fons de Roser Caminals, aneu a http://nacio-digital.cat/notícies/18798. I això, tornem a dir, doncs, la referència, Rosa Caminals, 500 Bars i una llibreria, edició 62, col·lecció del Balancí, 607, Barcelona, 2010, 343 pàgines, 19,50 euros.
Bé, i tot seguit parlarem, establirem la nostra connexió setmanal amb Emili Roig. Hola, bona nit, Emili Roig.
Hola, bona nit, companys.
Hola, escolta, avui ens vols parlar d'una escola que devia ser bastant divertida, l'Escola Satírica Valenciana del segle XV, oi?
Sí, sí, això és el que era l'Escola Satírica Valenciana del segle XV, una escola formada per diversos autors i que feien unes obres molt divertides. Doncs bé, diguem que la ciutat de València en el segle XV es transforma i es converteix en el major centre productor i divulgador de la nova literatura burgesa. Ara bé, per a alguns autors del segle XV, l'objectiu fonamental ja no és fer una defensa dels seus interessos de classe, sinó sobretot divertir els seus nous lectors. És per això que la literatura esdevé un plaer i fins i tot un joc. Entre els diversos noms en què s'ha intentat agrupar els heterogenis autors que proliferen a València a finals del segle XV, el que més es va acceptar va ser anomenar-ho Escola Satírica Valenciana, la qual és un grup d'escriptors que no tenien la literatura com un fet individual i que solien escriure les seues obres en grup, ja siga a tertúlies o bé a certàmens poètiques. A València en aquella època hi havia dues tertúlies, dividides entre, diguem que, dos menys pensants, dos escriptors. Una era la de que es feia a casa de Berenguer Mercader i l'altra la que es feia a la casa de Bernat Fenollar. La primera era d'un sector aristocratitzant, val? El que passa és que en la casa de Fenollar reunia el grup més conegut i fecund d'extracció burgesa, metges, notaris, canonges, juristes i algun que altre cavaller. Aquest grup és el que produeix exclusivament una poesia satírica caracteritzada per una tendència a la sàtira social i eròtica, mitjançant un llenguatge col·loquial i pintoresc perquè arribés a tots els públics. Autors que formaven aquesta escola valenciana, doncs el mateix ja Fenollar, Jaume Gasull, Joan Moreno, Valeri Fuster, Narcís Vinyoles i Francesc Castellví. I obres que va escriure aquesta escola satírica, doncs El procés de les olives, El somni de Joan, La brama dels llauradors de l'horta, El col·loqui de les dames, etc, etc. I finalment us volia llegir un poema de Valeri Fuster que es titula Cançó de les dones. I diu així: dones, l'hivern ja s'acosta, si voldreu tenir delit, prenga cascuna marit. L'estiu vell amb la calor ja del tot vos ha deixat, i ara ve l'hivern traïdor, enemic del despullat. Les que esteu en soledat, perquè us consoleu de nit, prenga cascuna marit. Les que esteu despullades de roba, proveïu al temporal. I la que és més ella i pobra, recullas a l'hospital. Més les que tenen cabal, perquè seguesquen l'escrit, prenga cascuna marit. Lo qui vol fred no sentir, prop lo foc se deu posar, i el malalt per aguarir, Déu i sants deu reclamar. La que es vol grossa tornar en lo menjar i en lo llit, prenga cascuna marit.
Com una estufa, vaja.
Ja sabeu que els escriptors d'aquesta època eren bastant misògins, eh? Sí. Que sempre que em toca parlar d'algun escriptor valencià del segle XV, sempre la misogínia està per davant.
Posen en un compromís, però tenien el seu punt graciós, oi?
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Emili Roig. T'esperem la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana vinent.
Vinga, fins a veure.
Adéu.
Adéu, bona nit.
La crònica.
I bé, des de les Illes Balears tenim aquí el nostre cronista especial, enviada especial, Neus Barceló. Bona vespre, bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Què tal? Bé, molt bé, i vosaltres?
Mira, aquí, treballant aquí intensament per fer el programa el millor que puguem. Vinga, què tens? Sí.
Avui, bé, tinc una mica de por de passar-me de temps perquè volia parlar de mossèn Antoni Maria Alcover Sureda. No
Tranquil·la.
Sé si vos sona.
Sí, sí que sona, sí.
Sí? Doncs és una de les persones més considerades i discutides de Mallorca dels segles XIX i XX. és un lingüista folclorista bastant important. Va néixer a Manacor el 2 de febrer de 1862. El 77 era molt jove, però va començar a estudiar al Seminari de Palma i se va interessar tot d'una per la literatura i la llengua. També ja tenia idees catalanistes per avançar. Cap al 1882 va obtenir els seus primers premis literaris i ja va començar aquí la seva carrera literària. Va ser ordenat sacerdot el 1886 i el bisbe de Cervera el va nomenar catedràtic d'un seminari on va ensenyar història eclesiàstica. El desembre de 1890 va anar a un seminari de València on es va llicenciar en teologia i més endavant en dret canònic. El 1898, el bisbe de Mallorca, en Pere Joan Campins i Barceló, el va convertir en provisor i vicari de la diòcesi, vull dir que era bastant religiós ell. I, però bé, el més interessant i per el que més se'l coneix és que va dur sobretot una vida de lingüista i va historiador i arqueòleg i sobretot folclorista. I per lo que més se'l coneix a Mallorca és que va fer una recopilació de contes orals que se coneixen com rondades mallorquines a partir del 1896 i sota el pseudònim de Jordi de Racó, i va dur també el diccionari català, valencià i balear, o sigui, el va començar ell. I aquestes rondades mallorquines encara s'editen actualment i són molt famoses i encara s'expliquen a nins de les illes i tothom en coneix qualcuna, no? I és gràcies a ell que encara les tenim, perquè si no segur que s'haguessin perdut dins la realitat. Bé, ell també va tenir una dedicació incansable a la purificació de la llengua catalana i el va dur a fundar sobre el diccionari. I també va promoure el primer Congrés Internacional de Llengua Catalana el 1906, que el va convertir en un home popular arreu dels països catalans. I va ser president nat de la secció filològica dins de l'Institut d'Estudis Catalans creat per Prat de la Riba. Va ser també un precursor de les idees del catalanisme i de la promoció de la llengua. El que passa és que se va barallar amb en Pompeu Fabra cap a la llavonsa, perquè crec que varen tenir una polèmica interna de com estandarditzar la llengua catalana, perquè en Pompeu Fabra era més centralista, mentre que ell, en l'Alcover, era més regionalista i no acceptava massa les idees d'en Fabra. I va arribar en el punt de que durant els anys de la dictadura d'en Primo de Rivera va acceptar la càtedra de català d'en Pompeu Fabra, perquè a en Pompeu Fabra se li havia estat arrebatada per causes de la dictadura, perquè era contrari. I això va ser bastant lleig, de fet. I, de totes formes, durant la dictadura, en Primo de Rivera li va treure totes les subvencions per crear diccionari català-valencià-balear. També el seu deixeble més conegut va ser en Francesc de Borja Moll, menorquí, crec que també vos sonarà, i que se van conèixer un seminari a Ciutadella i ell es va convertir en un filòleg que amb el temps el sobrepassaria. En el final ha estat més conegut en Francesc de Borja Moll que en mossèn Antoni Maria Alcover, tot i que va començar en mossèn Antoni Maria Alcover. I el diccionari el va acabar en Francesc de Borja Moll el 1926.
Ah, això donaria per un altre programa ja, sí.
Sí, m'estic allargant molt, no?
No, però clar, hem parlat de mossèn
Alcover,
això mateix, sí. I esclar, si avancem, arribarem potser molt, molt ençà, no? I no sé si pensaves esmentar-la, a l'Aina Moll i tot. Què et sembla si en deixem una part per el dia que ve?
Sí, m'ho pareix molt bé. Ja simplement és que va morir i va veure com alguns dels cicles ja estaven publicats.
Aquell llibre el tinc a casa, jo, mira. El diccionari català de València.
El diccionari català València Balear, sí.
És a dir, que aquí tens un número màxim ja. Aquí, eh?
Sí. Me sap greu si m'he allargat, és que era molt difícil resumir-ho.
No. Estàs just en el temps. El que passa és que hem pensat, això donaria per un altre programa i tot, dedicat oi, el director de l'editorial Raixa i Editorial Moll,
sí.
Oi?
Ah, sí, sí, el proper dia puc fer en Francesc de Borja Moll, clar, sí.
Si et sembla bé.
Sí, tant. I tant,
doncs
no m'adonava temps
avui. No pateixis, vull dir, si no hi ha més temps, doncs ja em farà... El programa en seguirem fent molts dies, vull dir que ja hi ha temps
sí, sí,
d'explicar-ho
sí.
Tot plegat. Eh?
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Doncs vinga, Neus.
A tu, Neus.
Adéu,
adéu.
Escolta, Neus.
Adéu, una abraçada, adéu.
Espera, espera.
Espera, Neus.
Ah, ja deixo'm a temps. Digue-li de totes maneres.
No, podria que ens escolta per rellot, que la setmana que ve serà una setmana especialment intensa, dedicada bona part del programa a les Illes Balears, i concretament a Manacor, i que és on hi ha la fundació que acaba d'esmentar la Neus, no? La Fundació de mossèn Alcover, Antoni Maria Alcover, em sembla que es diu. I llavors hi ha aquesta fundació, d'en parlarem, i parlarem també d'una revista que es fa allà i tot això, i serà una especial, diguem-ne, Illes. Per tant, seguim, doncs, amb això.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
No hi ha ningú a Sant Celoni, sigui petit o gran, sigui home o sigui dona, que no conegui un llibre que comença dient: si un desig interior em porta a explicar la meva vida, no és que ella hagi sigut exemplar, és que per lo que deixar d'ésser-ne podrà tal volta servir d'exemple. I continua una mica més endavant: la vida que aneu a llegir la podeu aconsellar o no als vostres fills segons els resultats finals que els vulgueu dur de l'existència. Si us voleu fer tirar per sants homes, per homes de moralitat, o sigui, per pobres, llanceu-los el llibre. Aquí, més que mèrits i títols per anar a la posteritat o guanyar-se el cel en última instància, hi trobareu el formulari del "digue'm dropo però paga molt veure", de "l'anem tirant i alabat sia Déu", o el de "procura per tu i després per tu i que rebenti el pròxim". Unes pàgines, doncs, amb aquest sentit de l'humor tan fresc, tan vital, oi? Tothom sap que pertanyen a la novel·la emblemàtica En Josepet de Sant Celoni, de Santiago Rusiñol. En Josepet de Sant Celoni és una novel·la de 1917, i jo sé que molta gent s'ha esforçat a trobar-la a les llibreries de vell, en alguna edició del Club de Literatura Selecta, de l'editorial Selecta, posem per cas d'un any com ara 1959, o anterior i tot 1947. Però, què voleu? No és fàcil trobar un llibre així sempre. I quina és la solució? Doncs hi ha solució. Tothom la pot aconseguir avui mateix, sense cap mena d'esforç, gratuïtament. Per què això? Doncs perquè, precisament, l'obra completa de Santiago Rusiñol, la seva recopilació, edició, estudi i publicació, ja s'ha endegat. I qui tira endavant aquest projecte és l'Institut d'Estudis Catalans, precisament. Quins objectius té aquest projecte? El projecte té com a objectius la recuperació íntegra de l'obra literària de Santiago Rusiñol, que va morir l'any 1931, per tant aquest any se'n celebra el 150 aniversari de la mort, i per fer-la accessible i publicar-la en edició normalitzada, acompanyada dels corresponents estudis introductoris i sistema de referència. La resituació, en segon lloc, de Santiago Rusiñol en la historiografia literària i cultural de caràcter interdisciplinari dels Països Catalans i de l'àmbit hispànic. La reivindicació del seu paper capdavanter i de la influència que va exercir en el modernisme, la difusió i coneixement de l'obra de Rusiñol per mitjà d'activitats, estudis, edicions, etc, etc. Bé, és clar, això es materialitza en unes obres que són accessibles gratuïtament a través d'internet. En parlarem de seguida. Anem a veure qui porta aquest projecte endavant, aquest projecte d'Institut d'Estudis Catalans. El dirigeix Vinyet Panyella. La recordeu, oi? Va ser directora de la Biblioteca de Catalunya en un anterior mandat. El ponent és Jaume Cabré, membre de la secció filològica de l'IEC, i la coordinació dels volums, volum 1, corre a càrrec de Margarida Casacoberta, de la Universitat de Girona, de les novel·les i traduccions Vinyet Panyella, dels articles Un altre cop Margarida Casacoberta, etc. Hi ha més persones, oi, implicades, però diguéssim que el model és aquell mateix que ja van donar a conèixer quan parlàvem de l'aula Màrius Torres de la Universitat de Lleida, és a dir, posar a l'abast del públic en general la majoria o totes les obres d'un autor determinat. I quines són aquestes obres? Bé, són proses, són novel·les i traduccions, són articles, teatre, epistolari i entrevistes, però és clar, en aquest moment ja hi ha obres disponibles que us podeu descarregar en format PDF. Només heu d'entrar a http://taller.iec, IEC i sigles d'Institut d'Estudis Catalans, .cat, taller.iec.cat/OCSR. Bé, i allà navegueu una miqueta, mireu, busqueu allà i us sabreu trobar de seguida, està tot molt ben indicat. Bé, en aquest moment us podeu descarregar proses i viatges com Des del Molino, de 1894, Anant pel món, 1895, el llibre de proses poètiques titulat Oracions, de 1897, Fulls de la vida, de 1898, o bé, Conferències i discursos, us podeu descarregar el discurs de la Tercera Festa Modernista de Sitges, editat per l'Avens, l'any 1895, el discurs és del 94, o bé us podeu descarregar ja un parell de novel·les, només dues. La Niña Gorda, de 1917, una novel·la molt humorística i molt graciosa. I en Josepet de Sant Celoni, aquesta novel·la picaresca de 1917. No ens entretinguem més, ja ho trobareu a internet.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit.
Hola, tenim una nit més, un programa més, aquest cop per parlar-nos de Sílvia Alcàntara, La casa cantonera. Aquesta és la mateixa autora de L'olor de colònia, oi?
Sí, senyor, de L'olor de colònia, sí, senyor. A mi em va agradar molt, I era de colònia tèxtil, vull dir que la gent no es confongui.
Juga amb l'om.
Sí, posem per cas.
Sí. Home, aquella gent que li agradi llegir sobre l'època de les colònies tèxtils, la veritat és que l'olor de colònia és apassionant. Bueno, com aquest, el que ara us parlaré també és apassionant. El que passa que, bueno, us haig de dir una cosa. És molt femení, és un llibre, trobo que és molt femení, malgrat que els protagonistes masculins hi tenen un pes molt important, Jo no sé, jo sé que de totes maneres vosaltres això no en feu cap cas i estic convençuda que quan anem a comprar un llibre aquest el tindreu present en el vostre pensament a l'hora de passar per caixa. Doncs, aviam, com tot amb Sílvia... com tot no, perquè de fet jo només he llegit L'olor de colònia també, però anava a dir com l'altre, en tot cas, és un llibre d'aquests... curtet en el qual passen 30.000 coses i l'ambient que es respira i que t'atrapa, òbviament, és molt, molt, molt asfixiant, molt agobiant, molt carregat de moltes emocions. Us explico. Hi ha molta tensió entre els protagonistes, això són dues germanes que es troben feia 20 anys que no es veien, una es diu Marina i l'altra es diu Irene, i la seva mare, una senyora que es diu Vicenta i que no estava massa bé de la xaveta, doncs es mor i es retroben en l'enterrament i ja veuen que han de decidir què s'ha de fer amb les pertinences de la casa, que és la casa cantonera que parla el títol, perquè el dia següent justament aquesta casa va baix perquè han de fer-hi una plaça, i bé, elles van recorrent la casa en la companyia de la Roseta, que és la veïna que ha ajudat moltíssim a la Vicenta els darrers anys, i bé, com van aflorant, ressorgint totes aquelles coses que en el seu dia no es van resoldre i que malgrat han passat 20 anys, doncs clar, òbviament si no has fet res continuen sense resoldre, que són problemes de gelosia, de preferències, de relacions humanes en definitiva. També hi apareixen, hi ha un protagonista també que és bastant secundari, que és el Lluís, que és el marit d'una de les germanes, i després hi tenen molt de pes uns personatges que no hi són, només hi són quan els recorden. Un és en Ramon i l'altre és el Gregori. El Ramon era el pare de les nenes i en Gregori era el veritable amo de la casa. Què us puc dir? La Irene, que és una de les filles, doncs havia deixat el poble, viu a Barcelona, té un restaurant, li va més o menys la vida bastant bé, I la Marina sabia que és de Sant Lluís, com he dit abans, i és fill del propietari d'un lloc que ara Irene justament havia tingut un amant una mica enrabassat. Vull dir, amb 140 pàgines ja us dic que passa de tot, sexe, adulteri, en fi, odi. Llavors, doncs, no sabem al principi ben bé quin és l'estat o el perquè de l'estat mental de la Vicenta, però a poc, a mesura que t'endinses en el llibre, doncs ho vas averiguant a poc. Jo, clar, òbviament aquest punt no us el puc explicar, però sí que us puc dir que hi ha un enfrontament, hi havia hagut un enfrontament molt, molt salvatge entre mare i filla, la filla, la Irene, aquesta que tenia la mà, I et dones compte que les relacions materno-filials, l'amor no és tan incondicional com podria semblar. És esfereïdor, És, vull dir, dones que tinguin una mala relació amb la seva mare, doncs aquest llibre és molt recomanable, justament. Bé, són 135 pàgines, molt, molt... Bueno, no fa falta que dir que el llibre es llegeix molt ràpid, I són... Ah, i una cosa, tot això que us estic explicant passen 2 hores només.
En 2 hores, carai.
Sí, passen 2 hores, és a dir, això seria perfecte per anar al teatre traient alguns passatges. Sí, passen 2 hores, és a dir, són 130 i gairebé 140 pàgines, però en realitat passen 2 hores, que és el moment en què estan fent el recorregut per dins la casa i com va trobant cada record, cada peça que els evoca una determinada situació, cada emoció descrita d'una manera tan realista no pots evitar en alguns moments sentir-te identificat amb alguns aspectes d'una de les filles, de la veïna, o sigui, de qualsevol dels personatges. Estan molt ben treballats, estan molt ben dibuixats des d'un punt de vista psicològic, molt, molt. Sobretot la personalitat de la Irene, no?, que és aquesta dona que ja us dic, no?, que potser fa més el llibre fa més li dona més pes a la Irene perquè és la que comet adulteri, no?, que no deixa de ser una traïció, que no deixa de ser una traïció rere l'altra, però és que no us vull explicar massa cosa perquè ja us dic, s'ha de llegir. És molt intens.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació, aquest llibre s'ha de llegir.
I tant. Ja veuràs que t'agradarà.
Doncs vinga. Moltíssimes gràcies. T'esperem, doncs, la setmana vinent amb una nova obra.
Vinga. Bona nit.
Fins llavors. Bona nit, a reveure.
Adéu.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari ràpidament perquè el temps es tira a sobre. Parlem d'una obra de teatre que es fa al Teatre Círcul Maldà. Del 3 al 20 de març publiquen o fan La màgia d'en Caldés, és el títol de l'obra. És un espectacle d'Imma Colomer a partir de relats de Pere Caldés. Dijous, divendres i dissabte ho fan a 8:45 i diumenge a 6:00. Ho fan entre l'Imma Colomer com a actriu i el Dionís Xico com a acordionista. Per tant, si voleu passar una bona estona, doncs ja sabeu que podeu donar al Teatre Círcul Maldà.
Bé, i donarem una notícia més abans de passar al final del programa i un parell, potser, de notícies més. Concretament, divendres, Escola Valenciana va fer al COI l'acte de lliurament dels seus premis anuals, un acte notable. Havien decidit premiar a la vegada Bava Club, de Canal 9, i el Club Super 3, de TV3, pels seus anys de treball de qualitat amb els xiquets, servint com a televisions públiques. Sorprenentment, minuts abans de començar l'acte, els representants de Canal 9 van anunciar que no acudirien a l'acte i que, en conseqüència, no recollirien el premi. Els qui ho havien de fer van adduir motius personals, però no els va creure ningú.
Molt bé, una notícia és que Òscar Dalmau, el coneixeu, és un periodista de TV3 que fa un programa de dictats. Doncs bé, l'Escola Dalmau va fer un programa per la televisió, Dicta en català a Perpinyà. Va llegir el dictat acompanyat d'Odet Carbonell, el satèl·lit del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Tothom qui vulgui va poder participar a les 3 del migdia en un dictat en català. La iniciativa es fa des de fa 12 anys per demostrar que la llengua catalana segueix viva, malgrat que els 2 d'abril de 1700 l'edit d'Urroa de Lluís XIV la va prohibir i va començar la decadència a la Catalunya Nord. Aquest presentador de TV3, el gran dictat, com diu Òscar Dalmau, va llegir aquest dictat i va ser un gran èxit.
Pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur. Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie.
I sobre la recitació del poema de Paul Verlaine, que comença dient «Il pleure dans mon cœur», com a commemoració o com a pensament, tenint en compte un dia tan plujós com avui, acomiadem ja el programa. T'ha quedat una cosa per afegir. La vols afegir molt succintament, Joan?
No, no, ja podíem així acomiadar el programa la setmana que ve, perquè ja estem ja quasi bé fora de temps. Recordar que la setmana que ve teniu un programa especial que havíem dit abans i que esperem que la gent que ens escolti avui us augmenti encara de cara a la setmana que ve i tinguem ja, no diré overbooking, però sí que hi ha més gent que ens escolti, que per això fem el programa, per vosaltres. I fins la setmana que ve, doncs.
A reveure.
Bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.